Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El rebuig a la violència masclista s'ha fet visible aquest migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on s'ha fet l'acte institucional més important a Catalunya, coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona. S'ha llegit un manifest en què es rebutja la violència masclista en totes les seves formes i àmbits. Es valora positivament la feina dels últims anys per enfortir la xarxa pública de recursos per detectar i atendre les dones en situació de perill. També es denuncia la prevalença del sexisme que qüestiona en la víctima en cas d'agressions sexuals. També s'han fet concentracions arreu de Catalunya i de la resta de l'Estat. A Madrid, per exemple, ha participat en un acte el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada 5 dones al món ha estat víctima d'abusos sexuals a la infància i una de cada 3 ha patit violència física o sexual per part de la seva parella en algun moment de la vida. Coincidint amb aquest dia, la Guàrdia Civil ha fet públic un nou cas. Un home ha estat detingut a Sant Joan d'Alacant després que una càmera de seguretat enregistrés com maltractava brutalment la seva parella. Hi ha hagut el segon atropellament mortal en una setmana al tram baix a Barcelona. Una dona de 65 anys ha mort després d'haver estat atropellada per un tramvia a un quart d'una d'aquest migdia a l'alçada del carrer Numància. Primer ha estat traslladada a l'Hospital Clínic, però després no ha pogut salvar la seva vida. El gran recapte d'aliments comença avui amb rècord de voluntaris. 26.500 persones, 500 més que l'any passat, recullen les donacions. Avui i demà en 2.500 punts arreu del país, entre mercats, supermercats i altres establiments. Els 4 bancs d'aliments de Catalunya volen igualar o superar les més de 4 tones i mitja d'aliments que es van recollir l'any passat. El president de la Fundació Banc dels Aliments, Eduard Arruga, ha demanat aquest matí a Ràdio Estel productes amb contingut calòric i nutritiu, com ara llet, oli, conserves de carn, peix i verdures i aliments per a infants. A més, ha sol·licitat que qui vulgui ser voluntari del Gran Recapte es presenti directament a un punt de recollida. Israel pateix una cadena d'incendis forestals per tot el país, agreujats pel fort vent i un clima excepcionalment sec. 80.000 persones han estat evacuades de la ciutat de Haifa en les últimes hores per l'amenaça del foc. El govern israelià atribueix alguns d'aquests focs a una nova forma, diu, de terrorisme que prové de Palestina. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero, avui també el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i tot l'equip.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, el mal.
Ah, si yo ven le mam.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint-te a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Déu dona el talent. El treball el transforma en geni.
Anna Paulova, ballarina. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és divendres, dia 25 de novembre del 2016. Realment d'aquí un mes, i si Déu vol, podem dir avui és 25 de desembre i naturalment serà el dia de Nadal. Però tot això arribarà. Ara arriba la felicitat per tots nosaltres i espero i desitjo que també sigui per tots vosaltres. Què vol dir això? Doncs que estem molt feliços de trobar-nos un dia més a Ràdio Estel i d'estar amb tu. Per començar el programa, perquè tenim avui un programa molt apretat i molt, en fi, amb un gran contingut, Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients, estimat Lluïset, a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Estimat Lluís Torrelles, bon cap de setmana. Avui és el dia del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, també. Miguel, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni. Encantat.
Bueno, fas molt bona cara, la teva pell la veig millorada.
Tot millor.
El teu color també.
Estic bueno,
fantàstic. El teu físic el veig perfecte i no em diràs, bueno, ho tens que dir tu, tindrà alguna cosa a veure la culleradeta de Colnatur?
Home, evidentment. Estem parlant d'una cosa molt bona, eh?
I avui estàs content també per una cosa, no? Perquè ens acompanya, la Indica.
Eh? Estem tan ben acompanyats que encara no em falten paraules.
Indica, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Benvinguda.
Bona
tu també t'has pres també la culleradeta de Colnatur?
Sí, aquest matí, exacte.
Tots els dies, senyores i senyors, no ens ho podem perdre, la culleradeta de Colnatur. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell com està? Doncs pren cada dia, perquè aquesta és la millor solució, pren la culleradeta de Colnatur. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Colnatur, ho notaràs i ho notaran. Imprescindible, amigues i amics, la culleradeta de Colnatur. Com m'agrada aquesta cançó.
Tu mirada me da esperanza, ternura.
Doncs ja arriba el dia assenyalat.
Que todo es un sueño, no quiero despertar.
Un somni fet realitat.
Nuestro es todo un sueño, no quiero despertar.
Amigues i amics, el proper dilluns a les 9 de la nit, a l'Ut de Gas, la Indica es presenta a Catalunya.
Lo que es real es difícil.
El proper dilluns a les 9 de la nit a l'Ut de Gas, a Barcelona, la presentació oficial de Indica. Doncs Indica, bueno, Laia, estimada, sí. Suposo que això és un somni, com dius tu, en aquesta cançó que s'està escoltant a totes les cadenes de ràdio a nivell nacional i que també ja a moltes televisions han tingut l'oportunitat de veure a la Indica en directe. És un somni, però tu estàs totalment desperta i pensant ja en el proper dilluns. Què estàs pensant aquestes darreres hores?
Bueno, doncs s'estan acumulant una mica de nervis, no?, perquè penses, ostres, com funcionarà i com anirà, perquè, bueno, és una presentació bastant important per mi, i, bueno, jo crec que sortirà molt bé.
La Indica, anem a suposar ja en l'escenari de l'Ut de Gas, què interpretaràs, què penses fer, de qui estaràs acompanyada?
Perfecte. Us acompanyaré, bueno, portaré uns temes amb uns músics, i després faré els meus tres temes propis, cantaré en català, castellà i anglès, i us portaré tant versions com els meus temes.
Senyores i senyors, el proper dilluns a les 9 de la nit, a l'Ut de Gas, no s'ho perdin, Indica. Miguel Fernando de Villalobos.
Aniré.
Aniràs.
Home, ja. Després de conèixer la Indica, com penses que no podré anar?
Bé, com tenim...
Escoltar aquesta veu meravellosa. Tu havies escoltat alguna vegada la Cecília? Saps qui és la Cecília?
Sí.
La teva veu em recorda la d'ella.
Sí?
No el tipus de música, perquè ella era més de cantautor, però sí la veu.
Està curiós. Bé. Sí, pot ser.
Els que l'han vist, que ja són molts, i també companys nostres de la comunicació de tot Espanya, diuen que també, que per una part, recorda molt bé a la Paloma San Basilio, i també una miqueta a l'Àngela Carrasco, però tu dius...
No.
Per tant, tu ens centrem...
Més a Cecília, no. Té una veu massa dolça. La Paloma...
No, és veritat. És un bon piropo.
Sí, m'està tirant.
No, la Paloma San Basilio i... No, tenia una veu més greu. Tu tens una veu més... Més fresca, no? Més jove, també. És que, també
sí, sóc jove, sí,
clar, tot això ha jugat, al teu favor, dona, sí, clar. Sí.
Doncs, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, avui és el teu dia.
Sí,
i, per tant,
comencem.
Comencem amb el món del cinema.
Comencem amb el món del cinema i amb unes notícies que venen del Festival de Gijó, que està el bon amic José López Pérez. No sé si tenim ja contacte. José López Pérez, bona tarda.
Doncs molt bona tarda i moltes gràcies per tocar-me.
No, sí, home, aprofitem que estàs cobrint el festival per la teva plana de web, nosolocine.net, i t'explotem una mica i volíem saber, amb quatre traços, amb quatre pinzellades, com s'està produint aquest festival importantíssim, fins a nivell internacional, amb molt bones pel·lícules. Com està el que estàs veient, José?
Pues a nivell general, boníssimes pel·lícules, la secció oficial és impecable i les sessions paral·leles són molt bones. Estem gaudint molt, a més la ciutat acull a la ciutat de Gijón aquest festival i el FASEU, perquè el preu de l'entrada només és 3 euros, i s'omplen totes les sessions. I estem veient un promig de 3 pel·lis diàries, que déu-n'hi-do, hem vist unes quantes ja, boníssimes.
Què destacaries de les que tu penses que són més recomanables i que desitjaries que es puguin estrenar amb els cinemes comercials de tot l'estat?
Pues mira, aquest cap de setmana s'estrena una que ja hem vist, que és Sitixia. La setmana que ve s'estrena Migas de Pan, dos pel·lis gallegues, espanyoles, una en coproducció amb Uruguai, molt interessants. Però jo destacaria fonamentalment quatre pel·lícules. D'aquestes quatre, ja saps, Miguel, que jo sóc molt fan del cineasta filipí Brillante Mendoza, i m'agrada moltíssim la seva nova pel·lícula, que el passe de premsa ha sigut avui a les 9 del matí, Mar Rosa. És un cinema social que ens mostra, amb la càmera molt propera de l'Odissea i Flores, la realitat tan dura i tan crua que es viu i tan miserable a Manila, a Filipines. I aquí et planteges molt seriosament qui és pitjor, si la policia o...
els delinqüents.
Que...
No?
Sí, efectivament. Yeah. Una molt bona pel·lícula.
Típic d'aquest director, sí.
I després jo també destacaria la nova de l'Andrei Konchalovsky, aquesta s'estrenarà aviat, que es diu Paraíso, i que, si te'n recordes del Hijo de Saúl, una pel·li sobre el nazisme que va ser candidat a l'Òscar, pues aquesta pel·lícula també ens parla del nazisme, però enllaça a tres històries diferents que dos acaben creuant. Una és la d'un policia francès al 1945 a París, i que en aquella època ell ha de ser de les SS Parnassus, perquè la ciutat de París està invadida per aquest. Després, una és una noia aristocràtica jueva que tenia una vida molt, molt bona i molt plantera fins que pues, el nazisme irrompeix a la seva vida. I després tenim també un jove culte, aristocràtic i de classe alta, que acaba convertint-se en un dels importants dintre de la CSS i que acaba matant a les càmeres de gas molta gent. També m'ha agradat molt una pel·lícula txeca que es diu The Teacher, la professora, que denuncia el comunisme als anys 80. En aquesta pel·lícula hi ha des de coses com 12 homes sin piedad, hi ha ecos, i també de dues novel·les del meu escriptor favorit, que és el Milan Kundera, txec. Sobretot la primera, La broma, i la més coneguda, el gran best-seller de Kundera, que era insuportable, l'evitat de l'ésser. També m'ha agradat molt una pel·lícula que també s'estrenarà aviat, del Dani Stanovic, que es diu Hotel Europa, que commemora el centenari de la mort el 1914 del príncep de Sarajevo, i fa una reflexió sobre Europa, sobre el món actual i sobre l'essència de les persones, d'on venim i per què les coses succeeixen.
Assassinat que va provocar la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial, sí, sí.
I finalment, què?
I després, finalment, també destacaria una pel·lícula per canviar una miqueta de tot, una pel·lícula mexicana que es diu Almacenados, que com bé em deia un bon amic teu al Boquerini, avui dinant, que hem dinat plegats al dinar que es fa cada any amb la premsa, que Almacenados hauria de ser una pel·lícula que s'hauria de mostrar a les classes de gent que vol fer guió de cinema, perquè amb molt pocs diners i amb dos bons actors i un gran guió es fa una molt bona pel·lícula. Aquí pues, tenim dos personatges, un senyor gran que està a punt de jubilar-se i un noi molt jove que agafarà la seva feina i que realment, si te'n recordes aquell famós curt espanyol de fa uns mesos, Nada es ha, pues que realment no tenen feina a fer i no passa absolutament res. Això està amb molt humor i molt ben fet i és una pel·lícula mexicana més que recomanable.
Pues, José López Pérez, moltíssimes gràcies per aquesta breu crònica, però intensa i sobretot molt aclaridora crònica de lo que podrem veure aviat, perquè, com se sap, moltes pel·lícules que van als festivals que es fan al nostre país ràpidament arriben també als cinemes comercials. José, que tinguis un bon festival i una bona tornada a la teva ciutat de l'Hospitalet. Fins a sempre!
Una abraçada, gràcies per tot.
Una abraçada.
Gràcies a l'audiència.
Adéu.
Miquel, si et sembla bé, anem a la publicitat i després anem amb les estrenes.
Amb les estrenes, però abans em deixaràs dir alguna cosa a la...
De lo que tu vulguis. No, pots dir-ho ara mateix. Ara mateix.
No,
un piropo...
No, piropo no, pregunta.
Endavant.
Quan vas començar a cantar? A quina edat?
Bueno, jo vaig començar a cantar quan tenia 5 anys. O sigui, què passa? Que quan era molt petiteta cantava en les festes familiars i alguna festa d'amics i així, no? Però després els
perquè
trets,
sortia
no?
De tu, motivada pels pares...
Sí. No,
com
la veritat és que no. Jo sortia sola i després doncs ells m'animaven i jo feia més. No? Aleshores, i després vàrem parlar amb els pares i vàrem decidir que als 13-14 anys m'apuntaria a classes de cant.
I vas fer classes
professora.
De cant?
Sí, vaig fer 4 anys.
Ah,
sí,
bona, sí, Barcelona?
Dels 14 als 18. No, a Girona, a Girona.
A Girona, tu sí. Ets allà.
Exacte, sóc d'allà. Sí, sí.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí, sí.
El proper dilluns, a partir de les 9 de la nit, a l'Ut de Gas, la presentació oficial a Catalunya de Indica. La cantant gran revelació del moment. El dilluns, a les 9 de la nit, us esperem a l'Ut de Gas. Patrocinat per Radio Estel.
A Radio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
Des de fa 120 anys, les millors neules de Catalunya t'esperen a Mataró, a Casa Graupera. Més de 50 varietats de neules i 50 de torrons tradicionals i de creació. Visita l'emblemàtic establiment del carrer Sant Simó 5 o la botiga online de graupera.com. I si vens a Mataró, fes-te una foto fent neules a la nostra parada de la Fira de Nadal i publica-la a la xarxa amb el hashtag Graupera120. Entraràs al concurs d'un lot de neules i torrons pel 24 de desembre. Casa Graupera. Les neules, neules.
Tots els dies, escapis a Can Barrina o el restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, avui parlarem de dos tipus dels productes alimentosos Colnatur, el clàssic i el còmplex, perquè sovint ens pregunten quan recomanem prendre un o l'altre. Bé, Colnatur clàssic està composat exclusivament per proteïna col·làgen, molt assimilable i pura, que contribueix al manteniment dels nostres ossos i músculs, i per vitamina C, que contribueix a la formació de col·làgen pel manteniment de cartílags, articulacions, dents i pell. Està recomanat per totes les persones que tenen una especial cura d'aquestes estructures, especialment a partir dels 40 anys, i també per les que practiquen exercici físic de qualsevol edat. Per contra, que el Natur Complex, a més d'aquests components del clàssic, porten hialurònic, un component que forma part de la pell i les articulacions, i magnesi, que contribueix al funcionament normal dels músculs, ajudant a evitar rampes musculars i alleugerir el cansament. Per tot això, Colnatur Complex està més indicat per esportistes i per aquells que vulguin tenir una especial cura de la seva pell.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I avui, com és divendres, tenim les estrenes i, per tant, quina felicitat, i estem molt contents, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, d'Estanto. Per tant, anem amb les estrenes.
Sí, a més, avui és un divendres de buixeria perquè, escolteu, Indica i Toni. Hi ha 19 estrenes.
Ostres, tu. No ens posarem d'acord, eh?
19 estrenes, ningú crític.
Tot el país...
ha pogut veure les 19 pel·lícules que s'estrenen. És impossible.
Aviam si em fas encara més feliç. D'aquestes 19 estrenes, hi ha moltes pel·lícules espanyoles?
Hi ha moltes perquè hi ha molts documentals, però no vol dir que totes siguin bones. I precisament comencem amb una pel·lícula espanyola.
Que no és bona.
Segons el meu criteri.
Ui, el criteri de Miguel Fernando de Villalobos.
Estem parlant de la nova pel·lícula, que no darrera, de la nova pel·lícula del Fernando Trueba, que es diu La reina d'Espanya, i que en bona mida seria com una mena de continuació de la pel·lícula La niña de tus ojos, de l'any 1998, recordeu.
Ha plogut molt, eh?
Ha plogut molt. El rodatge d'una pel·lícula a l'Alemanya ja nazi, no? I era una pel·lícula molt divertida que tenia com a protagonista la Penélope Cruz, que, evidentment, repeteix en aquesta nova entrega que fa el Fernando Trueba, que jo penso que és una pel·lícula molt equivocada. Tenim en compte que el Fernando Trueba últimament havia fet pel·lícules meravelloses com El artista i la modelo, que a mi em sembla una de les seves millors pel·lícules, que hagi fet La niña de tus ojos, que em sembla una pel·lícula molt pastel, una pel·lícula amb molts tòpics, però jo és una pel·lícula que suspendria tota la vida, però com no vull que la meva idea o el meu criteri sigui l'únic que es pot escoltar, tenim a l'altre costat del telèfon el Carles Mir, que sempre és un home molt més equilibrat que jo, que a ell sí li ha agradat La reina d'Espanya. Carlos, bona tarda.
Hola, bona Bona tarda, Miguel.
Bueno, endavant. Tu què et sembla la reina d'Àfrica? La reina d'Espanya. Jo estic amb la reina d'Àfrica. Clar, és que quan tens al cap una pel·lícula bona i t'ofereixen una pel·lícula dolenta, sempre recordes sempre la bona, no?
Bueno,
per tu, què destacaries de la reina d'Espanya?
Sí.
Aquesta pel·lícula amb un repartiment de luxe, això s'ha de dir,
sí,
però que és molt pastelito i molt tòpic,
bueno,
eh?
Estic d'acord amb el de pastel, però jo crec que t'ha fet expressament, inclús la fotografia pastel dels anys 50.
Però als anys 50 no es feia cinema en color. Cinema en blanc i negre.
Aquell que fa color...
És una falsitat. I a més, per mi és una falta de respecte als professionals dels anys 50 del cinema espanyol. Es pone todos como tontos y sinvergüenzas.
Bueno, et dic, jo, La niña de tus ojos em agrada molt, fa 18 anys, llavors és un plaer retrobar tota la trup, perquè surten tots els mateixos actors, més grans, clar, i als anys 50... Llavors, Macarena Granada, que és el paper que interpreta Penélope Cruz, ha anat a Hollywood, ha triomfat, i torna a Espanya, a l'època de les superproduccions del Samuel Bronson, a una superproducció americana. És una mica Sara Montiel, o inclús ella mateixa li ha passat, que està a Hollywood triomfant. I llavors ve a rodar aquí i ens retrobem amb el Jorge Sanz, amb la Rosa Maria Sardà, amb la Loles León, que està divertidíssima. I a més et tinc que dir que tot el que sigui cine dintre de cine, a mi ja m'agrada. I aquí, a mi em recorda La noche americana de Truffaut.
No faltis el respecte al François Truffaut, sisplau.
No, pues és un cant d'amor al cinema fet per un espanyol, clar, per Fernando Trueba.
Bueno, tu li dones un notable?
Sí, jo li dono un 7. Jo he posat un 7 a les meves llistes particulars.
Un 7 del Carlos Mir a la reina d'Espanya. Gràcies, Carlos, per tu intervenció i aquesta defensa que has fet d'una pel·lícula que jo li poso un 0 com una catedral. Gràcies.
Molt bé.
Ja parlarem. Una abraçada.
Adéu.
Anem al segon estrena que vull recomanar i després ja acabo. És la millor pel·lícula que jo he vist aquesta setmana, que és Marea Negra, del Peter Berg. És un director nord-americà que li agrada molt el cinema d'acció, però que en aquest cas el que ha fet és una pel·lícula molt interessant sobre un fet històric i que va ser l'incendi i destrucció d'una plataforma petrolífera al Golf de Mèxic el 2010, el 20 d'abril del 2010, van morir 11 treballadors, tot perquè la BMP, una famosa petrolera, va voler fer una sèrie de proves i va obligar els responsables d'aquesta plataforma a fer una activitat que no es podia fer i tot allò va provocar un desastre. Una pel·lícula molt ben feta, molt emocionant, i que podem escoltar, si et sembla, el seu tràiler per donar aquesta idea de què va la història d'aquests homes ficats en una situació límit.
¿Qué tal va?
Bien.
Vale.
Enséñaselo a papá.
No he acabado.
¿Has hecho un gran trabajo?
Empieza el show. Usa tu material.
Mi papá es Mike. Trabaja en una plataforma que saca petróleo del fondo del mar.
Somos exploradores.
Como Dora. Ese petróleo es un monstruo. Antes, ese petróleo era un montón de dinosaurios malos. Y durante 300 millones de años, esos viejos dinosaurios se fueron apretujando más y más y más.
Lo pillamos, pon solo dos y más.
Y papá y sus amigos agujerearon el techo.
Sí.
Los dinosaurios malos no podían creerlo. ¡Somos libres! Corrieron hacia el agujero. Y ¡zas! Se encontraron con una cosa llamada lodo.
Vale, métela.
Todos se metieron por la pajita. No dejéis que escapen. Les haremos otro techo.
¡Sí!
¡Sí!
Ha estado genial. Estoy muy orgulloso de ti.
¡Cómo pesas!
Por favor, no crezcas nunca. ¡Oh!
Doncs, estimat Miquel, anem doncs amb la convidada d'avui.
Bé, Toni, pues avui tenim un invitat de luxe. I, a més, un invitat que és molt notícia, perquè justament aquesta tarda, a 6:45, es presenta a l'Acadèmia del Cinema Català el seu darrer llibre, que és Hablemos de Cine, 20 cineastes españoles conversan sobre el cuarto poder. Lo ha escrito Lucía Tello Díaz, que recordarán nuestros oyentes, estuvo hace pues un mes o un mes y semanas presentando su anterior libro, otro libro también muy importante, titulado Diccionario del Periodista en el Cine Español, 1896-2010, editado por Notorious, en este caso el libro dedicado a Hablemos de Cine está editado por PUZ, que es la prensa de la Universidad de Zaragoza. Bueno, Lucía Tello, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en este Mamtú, en Radio Estel, y supongo que muy contenta de venir a Barcelona a presentar tus dos libros, ¿no?
La verdad es que estoy encantada. Barcelona es una ciudad que siempre me ha recibido muy bien y a mis libros también, así que no puedo estar más feliz, la verdad.
Además da la casualidad o la circunstancia de que de estos 20 cineastas españoles que conversan sobre el cuarto poder, siguiendo un poco el interés que tiene Lucía Tello Díaz sobre esta relación entre periodismo y cine, ya que ella es, por un lado, licenciada en Ciencias de la Información, es también cineasta, es profesora de cine y de periodismo, o sea, unes muy bien en ti misma estas dos vertientes de la creación y a cierta medida del compromiso social, como sería el cine y periodismo. Y hay dos directores españoles, por un lado un veterano como José María Ford y por otro, digamos, una generación más joven como es Santi Lapeira, con lo cual evidentemente hace que el libro esté muy cercano también a las necesidades, vicisitudes y miradas que tiene, digamos, los cineastas catalanes representados en estos dos sobre lo que es la relación entre periodismo y cine, ¿no?
Sí, absolutamente. Además, bueno, además de que son encantadores tanto Forn como Lapeira, y tienes toda la razón, que forman parte de generaciones distintas, una más clásica, por decirlo de alguna manera, y otra más contemporánea o más de los, sobre todo por las películas periodísticas más de los 80, 90. Pero además es que el libro está plagado de otros cineastas igualmente catalanes, ¿no? Hay muchísimas películas y muchísimos cineastas de Cataluña que están interesados concretamente en este tema, lo cual lo hace fascinante y para mí muy, muy, muy interesante.
En tu anterior libro ya nos explicabas que el cine español siempre ha tratado... La presencia del periodista y del periodismo español siempre ha estado muy presente en el cine español. Con este segundo libro, Hablemos de Cine, que yo creo que es un poco continuación y ampliación de tu primer trabajo, que si no me equivoco nace de una tesis tuya, que ya tocabas el tema, ¿no? Porque a ti siempre te ha interesado, ¿verdad? Si me permites el tuteo. ¿Consideras que terminas de cerrando el círculo o crees que todavía hay mucho campo para seguir explotando ese tema de cómo el periodismo, los profesionales de los medios de comunicación, ahora ya si se habla de periodismo se ha de hablar también de radio, de televisión, se ha de hablar de internet, no solamente la prensa escrita diaria o las revistas especializadas de cine, como puedan ser, bueno, Fotogramas, Imágenes de Actualidad, Cuadernos, etcétera, etcétera. Todas estas revistas que objetivamente están siempre hablando de cine, pero son prensa, es decir, es comunicación informativa, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, en este segundo libro es verdad que ahondo un poco más en la misma temática, pero porque cuando elaboraba precisamente el otro, que es más de cuerpo teórico, descubrí que es que había cineastas que se dedicaban exclusivamente o casi la totalidad de todas sus películas a andar este tema. Entonces me pareció ya muy perentorio, ¿no?, tener que hablar con ellos y preguntarles por qué tienen esta fijación especial, ¿no? ¿Por qué les interesa en concreto este tipo de temática? Y luego descubrí, esto es muy interesante, que muchos de ellos habían ejercido de periodistas y esto también les hacía estar un poco dentro del universo periodístico y querer reflejarlo, ¿no? Y además, esa relación, como bien dices, de la prensa con el cine, que por un lado la prensa habla del cine, luego el cine tiene pues algún tipo de ajuste de cuentas con el periodismo, ¿no? Pues con la crítica, etcétera. Es decir, que se va retroalimentando y es una relación muy, muy bonita y muy curiosa.
Ha sido un libro largo de escribir, y Hablemos de Cine, ¿cómo han ido esas 20 entrevistas? ¿Has encontrado facilidades? ¿Los has visto personalmente a través de internet y de mensajes? ¿Cómo ha ido un poco la fabricación del libro, por decirlo así?
Pues la verdad es que llevo mucho tiempo. Hay autores con los que estuve, ya casi formando parte de mi familia. En concreto hay uno, que tampoco voy a revelar el nombre, que me decía, todas las semanas me decía el martes, tú llámame por teléfono, vamos a ver cómo planeamos la semana y si no, bueno, pues me vuelves a llamar el viernes y ya vemos como, si no, por el fin de semana. Nos pasamos así 2 años y medio, todos los martes, y a finales de semana volví a llamarle ya. Era como de la familia, le dije, sí, soy yo, vuelvo a ser, ¿qué tal tiene esta semana? No, pues esta semana fatal, mira a ver el fin de semana yo lo tengo copado, y así 2 años y medio, es decir, muy complicado, ¿no? Al final tuvimos que hacer la vía online porque era imposible que viviendo en la misma ciudad cuadráramos las agendas. Pero en general fue más difícil conseguir el contacto y llegar a ellos que luego una vez contactados, bueno, pues que me concedieran la entrevista, ¿no? Pero sí que eso, que hay casos que tardaron más tiempo y en general tardé unos 3-4 años en terminar todas las entrevistas.
¿Llevabas una especie de cuestionario base o dejabas que la entrevista fluyera por donde iban tus preguntas y un poco las respuestas y ibais haciendo camino, por ejemplo, al preguntar y al contestar? ¿Cómo ha sido la estructura de ese Hablemos de Cine?
Pues es curioso porque sí que es cierto que es una entrevista semiestructurada, ¿no? Porque yo había, cada una de las películas en realidad representa un principio ético o un vicio de la profesión periodística, ¿no? Entonces, pues el que ella sobre intimidad y vida privada, además de que me hablara de todo su cine en general, que me interesaba mucho, y si leen las entrevistas, bueno, pues se darán cuenta que se habla casi de todo, no solamente ni exclusivamente de cine, ¿no? Pero sí que había unas cuantas que eran fijas, que quería hacerlas y que tenía que responder de una manera, pues, casi taxativa, ¿no? Porque era lo que vertebraba el capítulo, por decirlo de alguna manera, toda la entrevista, y luego todo lo demás libre, porque había un momento en el que no se puede poner límites a bueno, pues la creatividad, incluso a la hora de hablar, ¿no? Pues te llevan por otros derroteros y a mí eso me parece que es lo que más enriquece la entrevista. Así que, bueno, había unas cuantas que formaban parte del núcleo de lo que quería saber, pero todo lo demás era el interés que suscitaba a mí, pues eso, el tema y el propio protagonista.
Hay una entrevista muy interesante, por lo que comentáis con el director, que es la de David Trueba, no sé si estás de acuerdo, cuando habláis de cómo se plantea el periodismo en una cinematografía tan dominante en el mundo occidental como es la norteamericana, que evidentemente, y tú si eres periodista y además cinéfila, pues has estudiado también en el momento de hacer el libro sobre el periodismo en el cine español, y es que ellos han tratado desde el principio casi de la aparición del cine el periodismo dentro del cine, ¿no? Y es muy curioso las respuestas que te da David Trueba, que evidentemente sabemos que es un joven intelectual, aunque ya no tan joven, pero un intelectual de peso, tanto en el mundo de la literatura, porque es escritor de ficción, pero también en el mundo del cine y en el mundo de los artículos, de los ensayos. Y es que realmente el cine norteamericano que toca la prensa es un poco, digamos, un poco manipulador, ¿no?
Sí, sí, además me gusta el término que emplea David Trueba, que efectivamente es un sabio, ¿no? Es un intelectual, pero ante todo es un sabio, que dice, es un poco tramposo, ¿no? Que hay veces que tienen, pues, es verdad, algunos usos y algunas maneras de representar o de perfilar un poco los medios, que sí que es verdad que son bastante, usan bastante manipuladores, ¿no? Pero sí que es cierto, además me gustan mucho sus respuestas, porque es una persona que además se implica mucho y está comprometido y no le importa decir las cosas así a las claras y dar nombres y lo que considera, ¿no? Pero sí, sí, sí que es cierto que aunque el cine americano tiene una larguísima trayectoria dedicando, pues eso, muchas películas al periodismo, pero lo hace de una manera, y esto sí que cito a Trueba, pues de una manera bastante, en ocasiones, bastante tramposa.
En la entrevista con José María Ford, al cual vas a ver dentro de muy poco en la presentación de tu libro, habláis sobre una película donde la prensa de la época está muy presente. Habláis de una película histórica como es El coronel Masía. Si te parece, escuchamos un fragmento justamente del coronel Masía, que parece que incluso se habla del momento en que las revistas, los periódicos que se publicaban en Cataluña tenían graves problemas con respecto a la censura de centralista, ¿no? Vamos a escucharlo. Vamos.
Escolteu, veniu.
Què passa?
Què passa?
El governador acaba de detenir el nostre director.
No, no es falta això.
Calma! Els advocats s'encarreguen d'aconseguir la seva llibertat. Provisionalment jo assumiré la direcció de la veu. I prego tothom que es posi a treballar com si no hagués passat res.
No podem fer com si no hagués passat res.
Aquesta serà la nostra millor resposta.
Bien, este fragmento supongo que tú cuando viste la película te sirvió para entender por qué José María Ford pues ponía este momento en una historia que toca más todo el proceso político y humano de Masía, que no ese dato concreto, pero histórico, ¿no? De cómo, bueno, la censura, afortunadamente ya no hay censura en nuestro país, pero cómo la censura en muchas épocas ha coartado la voz del periodista, ¿no?
Sí, totalmente. Además, bueno, cuando encontré el coronel Masía, bueno, me pareció como si hubiera encontrado, bueno, el Arca de la Alianza. Es decir, es que era una absoluta joya, porque además tocaba, pues, lo que dices, ¿no? Una época histórica en la que se llegó a imponer, pues, la ley de jurisdicciones, que luego esta tarde Forn ya lo explicará más, que además es un maestro en esto de la historia, pues, y cómo los delitos de prensa llegaban a ser, pues, incluso condenados y juzgados a través de tribunales militares, con todo lo que esto podría suponer, ¿no? Incluso la pena de muerte. Y cómo se asaltaron al Cucut y a la BEU, y el hecho de que la censura ya, pues, tuvieran que callarse, no decir absolutamente nada, y todo tuviera que estar así sujeto como una especie de, ¿no?, pues, de silencio oficial, y además con el peso de que eso suponía si se quebrantaba, ¿no? Realmente es una película espléndida que muestra una etapa también, no solo histórica, sino una etapa del periodismo español que es bastante desconocida.
Para terminar ya, Lucía Tello Díaz, ¿tendremos algún otro libro sobre el tema del periodismo y cine, o ya cierras tu capítulo de investigación y de trabajo sobre esta especie de pareja o de matrimonio bien avenido?
Pues la verdad es que, bueno, previos a estos libros sí que tengo uno, pero es más manual universitario, que es como para la enseñanza de la ética periodística a través del cine, pero es cine global, ¿no? Cine en general, hay mucho americano, pero también europeo. Y ya después de esto, yo creo que lo que pasa es que ya soy incapaz de ver una película de una manera, como decir, inocente, ¿no? Ya claro, cuando veo un personaje periodístico, es que, pero da igual, como si es una película tailandesa, ya de repente, pues, empieza a establecer criterios, por qué lo hace, no lo hace, lo comparo.
Claro.
Pero en principio no tengo el interés de seguir, interés sí, pero no tengo en mente el proyecto de hacerlo, pero seguramente acabaré haciéndolo porque sucumbiré.
Pues muchas gracias, Lucía Tello, por este nuevo libro, Hablemos de Cine, 20 cineastas españoles conversan sobre el cuarto poder. Muchas gracias y felicidades, nos vemos en nada.
Muchas gracias, hasta ahora.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs, i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
No pensé que era el final. Ya no daba para más. Oh, no.
Senyores i senyors, recordin, el proper dilluns a les 9 de la nit hi ha Luz de Gas.
Y partió mi corazón en dos.
La presentació oficial de Indica. I que avui està calentant motors aquí, a Radio Estel, perquè també ens agrada molt estar amb ella, estem amb tu, Indica. Bueno, de tot el que està preparat ja, sí, per Luz de Gas, una cosa important és que, em sembla, hi haurà una bona convocatòria, no? Perquè s'ha mogut, no sé, tu t'has...
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Molt,
està bastant ple, ja. Sí.
El teu equip de promoció s'ha mogut molt, també.
Exacte, sí.
I, bueno, jo, estàs contenta, doncs, que tinguis allí...
La veritat que sí.
Ja veuràs com serà.
Sí, sí, si s'emplenés la sala, això seria un exitat.
Serà un dia fantàstic. I ara, de seguida, ja veig que està aquí amb nosaltres i que està preparat per l'agenda cultural l'Albert Torres. Estimat Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Et sembla bé, Albert, que... Ja que estàs aquí a l'estudi, que has dit... Bueno, ja s'ho he presentat una mica, em l'indica. Si tu, com periodista, li vols fer també alguna pregunta...
Jo tinc la curiositat, aquest nom... Aquest nom. D'Indica.
Sí. Mira, no? És curiós, hi ha molta gent que m'ho pregunta. Sembla així com un nom indi, però és que realment, te'n faries creus, però és el meu segon nom. O sigui, jo em dic Laia Indica, i vaig pensar, ostres, pues és un nom ben especial... I és un
molt
nom
artístic.
Que ve de l'Empordà. Sí, és un nom que ve de l'Empordà. De fet, té una mica d'història. O sigui, diguéssim que Laia ve dels laietans, de l'època dels Ibers d'aquí a Barcelona, i Indica ve dels Indiquetes, que eren de Girona. Sí. Aleshores, com que tenia pare de Barcelona i mare de Girona, doncs va haver-hi aquesta fusió de Laia Indica i vaig decidir agafar Indica com a nom artístic.
I amb aquest concert de dilluns, què ens indicaràs? Cap a què ens indica la teva música? Cap on anem?
Anem una mica, doncs, cap a balades molt dolces, no? Que et poden deixar una mica així... catatonat, però bueno... I després, els meus temes, que són més canyeros. O sigui, són més de discoteca, que te fan moure més el cos i...
Indica, senyores i senyors. Senyores i senyors, Catalunya s'engalana. Tots els caps de setmana, tots els divendres, arriba Albert Torres. I avui l'Albert vens acompanyat, Albert.
Exacte, avui ens acompanya en Carlos Muñoz, un dels grans tenors que tenim a casa nostra, colombià, però ja fincat a Catalunya. Bona tarda, Carlos, com estàs?
Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Esta es tu casa, perdona, Carlos, perdona, no. Albert, porque aquí hacemos mucha lírica. ¿Eh? Bueno, ponemos mucha música, es la cadena que pone más música durante el día, también intercalada con programas fantásticos, pero aquí amamos la lírica. Y aquí tenemos La Odisea de la Veu, que es un programa que dirijo y presento desde hace ya algún tiempo. Y aprovechando tu presencia y lo que hemos podido comentar ahora con Albert Torres, ya te invito la próxima semana, el próximo jueves, para estar aquí con Ignacio Encinas, que lo conoces muy bien, que es el director artístico de La Odisea de la Veu, y por lo tanto vamos a hacer un gran programa ese día contigo. ¿Eh?
Pues estoy muy, muy contento de esa invitación, además porque tenemos grandes primicias con Albert que contar les que vamos a hacer el próximo año. Muy interesantes.
Pues Albert, també estàs convidat tu. Anem amb l'agenda, si et sembla bé.
Anem amb l'agenda, perquè demà dissabte, 26 de novembre, a l'Espai Boeing Maison de Barcelona, tenim la Ballada del Soci 2016. També demà a la 1 de la tarda, a la plaça de l'Església de Riudoms, les festes del Beat. A 12:45, a la plaça Mercat de Coll Blanc de l'Hospitalet, tindrem també activitats. I a 12:45, a la plaça de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. I per diumenge... amb ballada de sardanes a l'Eixample, a l'Avinguda de Gaudí, amb la cantonada del carrer Indústria, als 11:45 al migdia. A les 12, el diumenge, al Teatre del Centre Recreatiu de Cassà de la Selva, aquest concert La Veu de la Cobla, 60 anys d'història. 12:45 a la plaça del Gas de Sabadell, ballada. I a les 7 de la tarda, una ballada al pavelló firal del Palau de Congressos de Tarragona, un concert de Santa Cecília que va ser aquesta setmana i que a més és la patrona de la música. I m'agrada parlar molt de cultura popular, però a vegades volem fer una diferència entre cultura popular i cultura elitista, i això és una cosa que no m'agrada. Perquè, escolta, tant la música popular com la lírica, per exemple, doncs són dos músiques que ja formen part de la nostra cultura popular. Qui no ha sentit el Nessun Dorma del Turandot, no?
Si parlem de cultura popular, que de veritat, sincerament, ja es repeteix per segona vegada, el pessebre de la Passa de Sant Jaume, això fa pena.
Passar que és el de Pau Casals.
No, aquest pessebre fa pena.
No l'he vist.
Ara, si està contenta, qui està contenta... No dic res més.
Em sembla que m'han posat una mica... Una...
No, és que no pot ser... No,
no és un passeig,
no respecta, vaja. No respecta res i arribarà un moment que la gent ja... O ha arribat el moment que ja comencen a estar una mica enfadats i preocupats. Però, bueno, això que ho parli algú que parli de
no
política...
Perquè Toni,
no t'enfadis. No. Si m'enfadés, no saps tu què diria.
Vaja.
Albert, seguim, sisplau.
Sí, doncs us volia presentar en Carlos Muñoz, que a més és un dels dirigents d'Òpera Jove a Catalunya, com bé el tindrem la setmana que ve, com bé dius, el dijous, aquí al programa. Però us volíem explicar, precisament, parlant de l'agenda d'una activitat que té lloc demà, a un restaurant que es diu l'Escamarlà, al Bogatell, a la platja del Bogatell de Barcelona, que són sopars fantàstics perquè són sopars amb lírica. Explica'ns una mica, Carlos. Això com...
Bueno, esto es un espacio que nos ha abierto la cadena Happy Group en uno de sus restaurantes, que es el Escamarlà. La ópera joven de Cataluña siempre ha buscado abrir horizontes a la ópera más cercana, más a pie de calle, que es lo que tiene que ser la ópera hoy en día. Y hemos encontrado una respuesta favorable del Escamarlà y ahora tendremos una o dos veces al mes la oportunidad de escuchar grandes voces de la Ópera Joven de Cataluña en directo, muy cercanos, con un gran sonido y con voces realmente interesantes.
Mentre sopes, què et sembla això?
Em sembla fantàstic, eh? Mm-hmm. Un bon sopar, una bona comanda... I després, naturalment, doncs el Carlos Muñoz, jo suposo... El Carlos Muñoz, que tienes...
I
otros. Porque me han dicho, un pajarito me ha comentado que tu esposa canta muy bien, ¿no?
Bueno, es una soprano ya bastante reconocida en el medio lírico. Ella ha tenido la oportunidad de cantar al lado de Ricardo Muti o Fabio Armiliato. Ha estado en varios de los principales teatros de Europa. Y sí, es una soprano realmente asombrosa.
Esto tiene lugar mañana, lo hacéis cada 15 días. La adreça está al costat de la platja, ¿oí?
Mañana a las 9 de la noche tendremos la oportunidad de escuchar tres voces estupendas. Una de ellas es Alina Furman,
sí.
Charo Tris y yo, que estaré encantado de acompañarles también con algunas...
Y son los grandes éxitos en este espacio, ¿no? Durante una cena, uno le gusta escuchar al final de la velada el brindis de la Traviata, supongo, ¿no?
Y tendremos el brindis de la Traviata. No puede faltar el bellísimo Sole Mío, que tampoco puede faltar, y alguna que otra sorpresa, por supuesto, que esperamos que mañana puedan descubrirla.
Charo estuvo en la Odisea de la Veo, ¿eh? En nuestro programa de televisión.
Encantadora.
Una chica encantadora.
Es que el mundo es un pañuelo.
Y lo canta todo bien, ¿eh?
Es una trabajadora incansable, un amante del canto, de la lírica, y aquí está, trabajando con nosotros también.
Son dos sopranos y un tenor. Mañana estaréis en sí. l'Escamarlà. Algunas de las piezas míticas que podremos escuchar.
Bueno, podremos escuchar arias de Romeo y Julieta, Tosca, Rigoletto, La Traviata... Y un sinfín más que prefiero que descubran mañana con nosotros en la velada que tendremos.
Uh-huh. ¿El menú qué tal? Porque claro...
Estupendo. Inmejorable.
¿Pescado, carne, se puede escoger o qué?
De eso ya no les puedo decir mucho porque no soy yo el encargado de la cocina. Sé que lo hacen estupendo. Es un restaurante que tiene un nivel gastronómico muy alto. Pero yo me encargo de que los cantantes sean los de mejor calidad posible.
Una miqueta más de gente, sisplau, Albert.
Exacto.
Es dos minutets, eh?
Doncs us volia parlar de la Fira Sant Andreu de Torroella, perquè poques fires poden lluir en tanta història i arrelament com la Fira Sant Andreu Torroella de Montgrí. A més, estem celebrant aquests dies la festivitat de Sant Andreu. Es prepara per aquests 26 i 27 de novembre, aquest cap de setmana. Hi haurà als carrers una veritable fira multisectorial amb nombroses actes culturals, lúdics, complementaris d'aquesta mostra comercial, agrícola i ramadera. I arriba a l'edició número 623. Fa 623 anys que aquest cap de setmana es fa fira a Sant Andreu, allà a Torroella de Montgrí. A més, tenim també la festa de la banda Unió Musical Tarragona, que celebra doncs, aquest cap de setmana a les 7, concretament demà, un concert molt especial de la banda en la qual hi participaran les quatre formacions musicals de l'entitat. La banda infantil, la Big Band, la banda juvenil i la banda sinfònica. I aquí es presentaran aquell típic de peces, no, també per tots conegut, no? Amics per sempre, El Conde de Montecristo i moltes altres. No? Això tindrà lloc, com dèiem, al Teatre Metropol de Tarragona. I no podíem deixar de parlar de Sant Andreu, que és aquest cap de setmana, sense, evidentment, parlar del poble de Sant Andreu o del barri de Sant Andreu, perquè avui és barri, de Palomar, a Barcelona, que és una antiga vila, com dèiem, de la ciutat, i els membres de l'Esbar Maragall doncs, faran al llarg d'aquest cap de setmana també un ball nou sobre la història de Sant Andreu.
Doncs Albert Torres, molt agraït per estar aquí amb nosaltres, et convidem també el proper dijous. I ara, senyores i senyors, amigues i amics, anem cap a Galícia. A Galícia anem a parlar dels centollos, que em sembla ser que ara té que, o volen que es digui la centolla, però per això i per aquest motiu vaig a connectar amb Galícia, perquè allí hi ha un bon amic meu i un bon amic vostre, que és el José Manuel Parada. José, querido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde Galicia. Estamos en el Grove, Cambada, en el Grove es la fiesta del marisco, que es una maravilla. Ya te invitaremos un día que vengas y que todos tus oyentes puedan degustar el marisco de esta zona. Pero mañana en concreto hay una reunión de gente que viene de casi todo el mundo para la fiesta del centollo o la centolla. Uno le dice en el centollo, otro le dice la centolla, y ya no sé qué es lo más correcto, pero da igual. Lo que sea, está buenísimo el centollo o la centolla y está exquisito, la verdad que sí.
Bueno, ¿cómo se ha encontrado, José? Porque es una pregunta también obligada y la hago feliz. ¿Cómo se ha encontrado tu querida Galicia después de elecciones? ¿Qué ambiente has notado? Bueno, yo me imagino que Galicia siempre es Galicia por su personalidad y también por su prestigio.
Sí, mira, es curioso porque lo primero que piensas cuando vienes a Galicia es en el frío, en la lluvia, y yo me vine con paraguas, con gabardina, con jersey, con bufanda, y resulta que está toda España tirizando de frío. Me llamaban unos amigos del Escorial esta mañana, que estaba nevando a todo nevar, que en Andalucía estaba haciendo tiempo también lluvioso, y hemos disfrutado de un día de sol fantástico aquí en la zona del Grove. Entonces me ha sobrado el paraguas, no lo he echado para nada, y entonces climatológicamente un fin de semana pronostican fantástico, que eso hace que uno se pueda lucir mucho mejor en el viaje. Y después voy a saber que en Galicia políticamente pues ha habido una mayoría absoluta aplastante del señor Feijóo, que es un poco pues el sucesor de Fraga, que en Galicia pues Fraga pues ya sabes que fue un hombre que mandó mucho, que cambió muchas cosas, que en cosas la gente estaba más de acuerdo, otras menos, pero bueno, en este momento fíjate, Rajoy mandando en España, Feijóo con mayoría absoluta. Es que los gallegos se ve que en la política manejamos bastante bien el tema, ¿no?
Que los gallegos son los gallegos y son muchos los que escuchan este programa. Bueno, José, que te lo pases bien y ya me contarás en la próxima oportunidad, que es casi cada semana que hablamos, qué ha pasado, si al final vamos a decir centollo o vamos a decir centolla. Un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme, enorme, y un abrazo tremendo para tanto gallego que vive ahí en Cataluña. Yo sabes que estudié por ahí, que viví muchos años junto a vosotros en el mundo de la radio catalana, y siempre íbamos a comer algún restaurante gallego, porque está lleno de familias gallegas que han hecho de su hogar la misma Cataluña.
Un beso muy grande, José.
Y hasta siempre. Chao, Tony, gracias.
Chao, José. A senyores i senyors, amigues i amics, recordin una vegada més, el proper dilluns a les 9 de la nit, a Llum de Gas, a Luz de Gas, la presentació oficial de la cantant revelació Indica. Ja veig la Inés Granados, que està preparada amb la seva entrevista, una entrevista fantàstica, que no us la podeu perdre, teniu que escoltar-la amb molta atenció, perquè arriba de seguida, repeteixo, la Inés Granados. Doncs, estimada Indica, molta sort al proper...
Perfecte, t'espero dilluns.
Per cert, que presentarà la teva gala la Mercè Raga, que és d'aquesta casa, per tant, una gran presentadora també. Indica, molta sort.
Doncs un plaer estar aquí, moltes gràcies a tots i a tots els que m'esteu escoltant.
El proper dilluns, senyores i senyors, a partir de les 9 de la nit, Indica a Luz de Gas.
Todo me da igual, esto es lo que pienso, nada me va a cambiar, no.
música viene ya. Cuando tú estás.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I senyores i senyors, avui, com tots els divendres, l'entrevista de la Inés Granados.
My life is brilliant.
Avui parlarem amb la infermera Gemma Poca, un exemple de bellesa interior sense límits. El documental Tokima, rescat al mar Egeu, dels periodistes Arantxa Díez i David Fonseca de TV3, la porta a prendre la decisió de recórrer diferents camps de refugiats per ajudar-los en la seva impotent situació. Avui està aquí amb nosaltres per donar veu a algun dels casos dels refugiats i per demanar al govern espanyol que acceleri els visats humanitaris extraordinaris. Bona tarda, Gemma.
Hola, bona tarda. Gràcies per haver-me convidat.
No, les gràcies a tu. Després passarem a la carta, però per començar, el teu recorregut pels camps de refugiats va començar per Lesbos.
Sí.
Què és el que més t'impacta quan arribes a Lesbos?
Com que les persones que han arribat allà amb moltes dificultats es troben molt soles en allà. Diguéssim que el que deia és que havien passat molt i encara els hi faltava molt, no? I tot aquest trajecte estaven molt sols. Això em va impactar molt, la solitud, no? O sigui que hi havia moltes persones, però alhora estaven molt sols, no? Perquè no hi havia ningú que els estigués acompanyant, no?
I de què fugen aquests refugiats? És a dir, quins mals atempten contra ells?
Les guerres, els conflictes... com, per exemple, guerres com a a Síria o conflictes que són com guerres encara que no se'ls reconeixi, com a Afganistan o altres països com l'Iraq i després també persones que fugen de una pobresa extrema que molts països europeus tenen a veure amb aquesta pobresa extrema on s'arriba, no? És a dir, que és tot tipus de persona que arriba que marxa d'una situació que no pot aguantar, no? Que ha de marxar, que es veu obligat a agafar la seva família i marxar. O marxar sol, com a casa de gent jove.
En què consisteix la tasca de voluntaris com a tu en aquests camps de refugiat?
A Lesbos, de fet, jo vaig anar per una cosa concreta, com era poder donar escalfor a les persones que arribaven a hipotèrmia severa, però després vam fer... Allà va ser un treball d'ajudar les persones amb el trànsit, de sortir dels camps de Lesbos, agafar els vaixells i anar cap al continent, que era com una cosa, que era un objectiu d'ells, no? Arribar al nord d'Europa. I després ja concretament als camps de refugiats com Idomeni, que jo crec que concretament és mirar les necessitats i intentar, de junt amb altres persones, intentar donar resposta a aquestes necessitats, no?
Com veuen el seu futur aquestes persones? Tenen esperança?
Jo crec que quan van sortir d'allà, molta. Quan van arribar a Grècia, molta. Però quan es van trobar amb les fronteres tancades, doncs crec que van sentir molta frustració. Ara, a poc a poc, les coses es van bellugant, però la veuen bastant pessimista. Des de Grècia és molt difícil veure de forma optimista, perquè és tot molt lent, és tot molt difícil entrar... O sigui, ells estan a Europa, no? Però passar de Grècia cap a altres països està sent molt difícil, per tant, de forma molt pessimista i de forma molt penosa, perquè les condicions en les que viuen són molt penoses. Molt penoses.
Per què és tan difícil?
Home, perquè Europa ha posat unes normes, unes lleis, uns requisits que són molt difícils, i a més, en un país com Grècia... em trec el barret davant de Grècia, de les persones de Grècia, perquè realment crec que és un exemple de bondat, no? però estan col·lapsats. Hi ha moltes persones i això requereix molts tràmits, no? Fer tot el que és les vies que poden fer de reubicació, reunificació familiar, la petició d'asil, això és molt farragós i Grècia és un país molt col·lapsat en aquest sentit.
Molts d'aquests refugiats viuen aterrats. Com s'aconsegueix arribar al seu cor i que confiïn en tu?
Home, per exemple, doncs en els camps com hem començat a treballar en els camps d'Idomeni, dels voltants, no? Bàsicament és veure a l'altra persona un igual a tu, no? I llavors ell automàticament també et veu un igual, no? Que estàs allà perquè pots ajudar-lo, no? Tens l'energia per poder-ho fer i ell sent, que les persones senten que totes les persones que hem arribat, els voluntaris que hem arribat, petites ONGs o voluntaris independents, inclús grans ONGs com MSF, no? que estaven allà per ajudar-los, no? Llavors això, sentir que les persones que estaven allà estaven per ajudar-los, no? Jo crec que això automàticament ja obria molt, no? I després, a base de, no sé, d'abraçar-los i de a través de la llengua, no, perquè no parles la mateixa, no parlem la mateixa llengua, però bueno, amb algunes persones sí saben una mica d'anglès i així, però bàsicament el donar la mà, l'abraçar, sentir que realment ells senten que realment estàs allà per ajudar, no? Per intentar fer algun una mica més per nos el que estan passant, no?
I després de moltes converses, què us demanen? Preferiblement, què us demanen?
Quines marxar d'allà. En els camps, abans de que o sigui, en els camps de refugiats que es van crear de forma espontània, com Idomeni, Jara, BP o ICO, doncs ja passava, i ara que estan als camps militars, és ja de dir, no podem viure en aquesta situació, no necessitem sortir d'aquí. Marxar d'allà, bàsicament, és marxar d'allà. És que, de fet, és una cosa que s'entén fàcil, no? Perquè necessiten tirar la seva vida endavant. No? I allà no poden.
El teu objectiu quan vas anar allà era deixar constància de la situació que estan vivint i, d'una altra banda, accelerar la tramitació d'aquests visats humanitaris extraordinaris. Què és un visat?
Sí, primer explico una mica, si et sembla, doncs, perquè quan vam arribar allà el treball era més d'això, de veure les necessitats, no? Evidentment, les necessitats de salut són bàsiques, no? I són molt necessàries. I després ja, doncs, la higiene, tenir roba, poder-se cuinar alguna cosa, escalfar-se un te, jo què sé. Val, això va ser una cosa que al principi, doncs, és amb el que estàvem treballant, no? El que passa és que com que van passant els dies, no? I bueno, jo, concretament, jo vaig marxar i vaig tornar cada 3 setmanes, no? I Domeni, doncs era veure la necessitat de que havien de fer algun pas més com ajudar-los a buscar alguna manera a ajudar-los a sortir d'allà, no? I llavors, clar, amb què més urgències, no? De les persones que hi havia malaltes, no? Com nens malalts o dos malalts, no? Aquí és on vam començar el treball aquest de documentar els casos que s'han dit casos vulnerables, no? Tal com deies tu, amb aquest doble sentit, no? Hi havia, amb la persona que vaig començar, la Marta Seralde, que és una altra infermera que treballava a la Yellow Tent de Bomberos en Acció, que era un lloc de salut a dins de Domeni, doncs tenia dos objectius. El primer objectiu era que quedés constància el que estava passant allà, no? De que nens i adults amb tanta malaltia estaven vivint en aquella situació tan extremadament penosa, no? I l'altre objectiu era documentar-ho per demanar al govern espanyol que el visat humanitari extraordinari, que vol dir és un visat perquè les persones poguessin venir aquí i poder ser tractades i un cop aquí poder demanar l'asil, no? Això es va fer, per dir d'una manera, inspirat amb el que havia passat amb el cas del nen Osman, que era un nen que amb la seva família vivia a Idomeni i que Bomberos en Acció va trobar amb un raconet d'Idomeni i va dir, però què fa aquest nen amb aquesta situació aquí, no? I va ajudar, no? Va portar primer al costat de la Yellow Tent, va demanar als pares de poder ser traslladats al costat de la Yellow Tent i ser com més cuidats, no? I donar una mica més de bones condicions, dintre les males condicions, vivint en una tenda i tot, però que no els hi faltés menjar, que tot, no? I llavors Bomberos en Acció va tramitar en el govern espanyol, amb una de les delegacions, aquest visat humanitari extraordinari, no? Per poder ser, és el visat que dona permís a traslladar la família a Espanya i allà, doncs, ser acollit, ser tractat. Aquest nen viu a València actualment amb la seva família, està tractat, ha millorat molt de la seva situació que tenia degut a aquesta paràlisi cerebral, no? I després, doncs, per poder demanar l'asil, no? I això és el que vam estar fent. Inspirats en això, diferents grups, jo amb la Marta Serralde i altres grups independents, van començar a documentar aquests casos vulnerables i actualment estan presentats a través d'institucions espanyoles, com per exemple la Generalitat de Catalunya i altres, el govern de Navarra i altres, l'Ajuntament de Madrid, diferents institucions han presentat aquests casos al govern espanyol. I estan sobre la taula dels ministeris del govern espanyol perquè el govern espanyol digui sí.
No. Què pot passar amb aquests refugiats si no s'accelera aquesta tramitació dels visats?
Hi ha diferents punts, no? Un molt important és que per ser casos vulnerables, ja ho vol dir la seva paraula, no estan vol dir que estan en una situació de salut molt delicada, no? Ara començarà l'hivern, a Grècia també fa molt de fred, les condicions en les camps són molt dolentes, i, clar, vol dir que persones amb molta malaltia, viure en aquestes condicions, enfrontar, o sigui, encara un altre hivern, que ja en porten, seria el segon, no? La majoria porten més d'un any fora de les seves cases, no? Fent un trajecte molt penós, en situacions molt difícils, no? Això vol dir que es poden deteriorar molt més. No pot esperar massa més això, no? I, clar, això també fa caure en un desànim molt gran, no? Què passarà? No ho sabem, què passarà, però realment el futur no es veu massa, massa bo per aquestes persones i aquestes famílies que estan en aquesta situació. Per això entrem en una situació d'urgència, de demanar al govern espanyol que, per favor, acceleri aquests tràmits i permeti que aquestes famílies arribin a Espanya, puguin ser tractades i després demanar l'asil aquí.
Nosaltres què podem fer per ajudar-los?
Bueno, les persones que estan treballant en tot això, doncs seguir fent tots els tràmits que estem fent i tot, però després, per exemple, vosaltres com a mitjans de comunicació podeu fer i esteu fent un gran treball, que és el treball de la difusió, és molt important, no? I de conscienciar les persones de la situació tan penosa que tenen aquestes persones que estan buscant refugi i que necessiten aquesta ajuda, no? I després, doncs, això, vosaltres com a mitjans, les persones com individualment també donar difusió, crear consciència, moltes persones doncs fan xerrades, altres persones doncs hi van, ho escolten, ho poden transmetre als seus amics, als seus familiars, i això fa com ampliar, no? Perquè realment jo crec que s'ha de crear més consciència de la dificultat que estan passant aquestes persones, en concretament aquestes persones, però no es poden oblidar que hi ha moltes famílies no tan vulnerables, però també molt vulnerables, perquè, clar, sí que és veritat que els casos vulnerables que han dit mèdics s'afegeix la vulnerabilitat de com viuen a una malaltia, s'afegeix una malaltia, però en realitat totes les famílies que estan allà vivint estan vivint una situació molt vulnerable, no? I hem d'ajudar que aquesta situació es desencalli i puguin fer les vies que la Unió Europea ha posat. Reubicació, reunificació familiar, doncs que es faci, que realment això hi hagi una dinàmica i es faci, i que aquestes persones puguin sortir d'aquesta situació. I en el cas dels casos vulnerables, doncs que realment els que ja estan presentats i que està tot, si tots els passos s'han fet, les institucions han fet un gran treball, la Generalitat de Catalunya ha fet un gran treball amb aquests casos, com altres institucions, i els ha presentat tot el que el Ministeri els ha demanat, està tot presentat. Només falta que hi hagi la voluntat del govern espanyol, que jo estic segura que la tindrà, estic segura que dirà que sí, però que no esperi, que realment es faci i es faci el més aviat possible. Això li demanem al govern espanyol.
Moltes d'aquestes persones viuen entre terribles malsons. Tu creus que algun dia, si les tracten psicològicament, podran estar millor?
Sí, sens dubte, jo crec que sí. De fet, aquí, estan a Catalunya, que persones refugiades que busquen refugi, que han anat arribant, doncs s'han posat en contacte amb grups de psicòlegs molt ben preparats i crec que ja han iniciat un bon treball i, de fet, quan hi ha l'acollida, les persones que arriben demanen asil o per diferents motius que han arribat al nostre país, doncs, les institucions, ja, Creu Roja, que fan tota aquesta acollida, ja està previst això. I està previst en aquest sentit, per poder ajudar a fer aquest procés de poder posar tot el que hem viscut i tot el patiment que han tingut a un lloc que els permeti tirar la seva vida endavant sense que hi hagi aquest dolor tan gran, que això no vol dir que canviï el que ha passat, però que sí que el puguin posar en un lloc on els hi permeti poder tirar endavant. Jo confio que sí. Hi ha molt bons professionals, i segura que les persones podran tirar endavant amb tractaments, amb ajuda, no? I el primer pas és sortir de l'estat estancat en el que estan. I a partir d'aquí, amb totes les ajudes, jo estic segura que sí. Confio molt en això.
Actualment estàs treballant en el projecte Micropils. En què consisteix aquest projecte?
Sí, un dels projectes amb els que estem treballant és el projecte Micròpolis, que Micròpolis és un projecte que neix a la ciutat de Tessalònica, dins el moviment anarquista, que és molt potent a Grècia. Hi ha un centre social a aquesta ciutat, no? I llavors, dones gregues molt potents també creen una xarxa de famílies gregues que acullen a famílies que busquen refugi. Les acullen a casa seva, i aquest projecte no només acull les persones a casa de famílies, i ara també en alguns pisos que s'han llogat, i ja està, viure les cases, sinó que hi ha una acollida com integrant a les famílies a la societat, no? Doncs coses normals, com que els nens vagin a l'escola, no? Es fan assemblees, tenen centres mèdics, hi ha sopars solidaris, es creen petites xarxes, doncs, de potenciar l'artesania, les teves feines, si ets, doncs, forner, poder fer pa, poder vendre'ls, és a dir, integrar-los, no? La diferència en viure en un camp que no hi ha res, no hi ha res a fer, no hi ha res que et pugui dir, doncs, estic almenys fent una vida normal, porto els meus nens a l'escola, surto al carrer. Això no ho tenen les persones que busquen refugi als camps. En canvi, quan viuen dins d'aquests projectes, com Micròpolis, n'hi ha més, eh? També hi ha altres projectes, com Imaia, o altres petits projectes que hi ha a Acciòpolis, no? Doncs les persones se senten realment, o Filoxènia, que és un projecte també que va en la mateixa línia que Micròpolis, no? Les persones, tot i que no és l'objectiu final, poder arribar a un país i demanar asil i començar, o sigui, seguir la seva vida normalitzada, les seves feines, a la universitat, el que sigui, no és encara l'objectiu final, però sí que els hi permet tenir una vida una mica més normalitzada, no? Sortir al carrer amb una mica d'esperança, no? Això és molt important, està ajudant a moltes persones, aquests projectes. A dignificar l'espera, eh? Seria una miqueta... El que hem trobat era dignificar l'espera. Un periodista molt trempat va dir aquesta paraula molt acertada.
Per finalitzar, m'agradaria escoltar un petit fragment de la carta de Sahar, que és una nena refugiada, i m'agradaria que la llegissis tu, si et sembla bé.
Mm-hmm. És un dels casos vulnerables presentats al govern espanyol, en aquest cas a través de la Generalitat de Catalunya. Ella ha escrit aquesta carta, n'ha escrit alguna més, on explica què passava. Ells són d'Afganistan, quina era la seva vida a Afganistan, per què van marxar d'Afganistan, quin trajecte han fet, les penalitats que van passar durant el trajecte i què s'han trobat a Grècia. I una mica també apel·la a la Unió Europea, no? A les polítiques que fa, no? com que els hi qüestiona, no? No els hi diu... No?
Qüestionen la seva situació.
Confieu, si vosaltres dieu que, no, que aquí hi ha democràcia, que hi ha justícia, llavors una mica com... Si això és democràcia, justícia, no? Una mica com que també ho qüestiona, no? Des del respecte, però... I després ella explica, clar, de forma que la situació que té, ella va en cadira de rodes. Ha fet un viatge de molts quilòmetres amb moltes penalitats, amb cadira de rodes, amb els seus pares i els seus dos germans, amb molts perills. Hola, el meu nom és Sahar. Sóc una nena afganesa. Ara sóc una refugiada que ha vingut d'un país abandonat pels altres països i parlen de deportar-nos a Afganistan. Durant la nostra vida allà hem sentit por i estrès diaris pels talibans i altres grups que ens fustigaven molt a causa de la nostra religió. Nosaltres som ismaïlis, un grup minoritari de l'islam xiïta. I les altres religions, i també els talibans, condemnen amb la pena de mort els seguidors d'aquesta religió a Afganistan. Per aquest motiu, no ens quedava cap més opció que la de viure d'amagades de les altres persones, en totes les dificultats que això comporta, i amagar que pertanyíem a aquesta religió per salvar les nostres vides. Però altres grups religiosos i els talibans no només ens van estar fustigant durant anys, sinó que quan jo tenia 12 anys i els meus germans eren molt petits, una nit, mentre dormíem tranquil·lament, van entrar a la nostra casa un grup de talibans vestits de negre. Ens van lligar de peus i mans i ens van tapar la boca. Van atacar els nostres pares, pagant el meu pare fins a la matinada, i a la meva mare la van pagar i la van violar davant nostra. Ells ni tan sols van tenir compassió per nosaltres, els nens. Ens van pagar perquè per ells eren pecadors. Llavors ens van amenaçar dient que tornarien i aquest cop ens matarien. Aquest és un fragment, després segueix.
És, i a més una nena molt petita.
És una, bueno, ella té 15 anys, però clar, és una nena que ha viscut moltes coses, ho ha viscut als 12 anys, no? I per això van marxar d'Afganistan, per això la seva família, el pare tenia un negoci, no és una necessitat, de, en aquest cas, no?, de marxar per manca de feina, o, sinó perquè has de salvar la teva vida. I coneixem casos i amics, de fet, amics de, que hem fet a Grècia, no?, concretament els menors, no?, que els seus pares doncs, van entrar a la família, a la casa i es van matar a tots. Ells van salvar la vida, però... És a dir, que pare, mare, germans, no? I hem conegut molts grups de... Moltes persones d'Afganistan que t'expliquen això, no? Van matar la meva mare i van tallar el coll. I hi ha una situació de
impotència.
De perill, no? Perquè realment, si et quedes, et poden matar, no? Llavors, les persones que són d'aquests grups minoritaris que corren tant de perill, han de marxar. I això és el que explica ella, no? Vam marxar per això, no? I ara es troben aquí que... En la carta, després, que continua ara, no la llegim, però ella explica això, hem arribat fins aquí esperant que Europa ens... Inclús diu, com aixugués... Amb l'esperança que Europa aixugaria, ens escoltaria i podríem parlar de les nostres angoixes i aixugaria les nostres llàgrimes, no? Diu alguna cosa així, no? És molt poètica. Demanant com... Han vingut aquí demanant aquesta ajuda, no? I no l'estan obtenint, no? Com ells, moltes altres famílies, no?
Per acabar, Gemma, m'agradaria que llancessis un missatge al govern espanyol perquè acceleri aquests visats humanitaris extraordinaris.
Sí, és una miqueta el que abans, no, estava dient, no? Tots aquests casos que s'han documentat, que s'han presentat al govern espanyol a través d'institucions perquè prenguessin més forces, perquè com a institucions ells ho podien presentar, no? com el govern de la Generalitat de Catalunya, que ha fet un treball molt bo i amb molt d'interès i ha fet molt de seguiment, però no té la competència per aconseguir-ho, només per presentar-ho, no? Doncs tots aquests casos, i altres institucions espanyoles, no? Doncs que ara estan en mans del govern espanyol, que el govern espanyol li demano que faci aquesta reflexió de la vulnerabilitat d'aquests casos, de la importància de que realment acceleri aquest el procés, perquè ho pot fer això el govern espanyol. Està a les seves mans. I llavors per això li demanem, no?, que ho faci. Jo, ho demanem totes les persones que han treballat amb la documentació dels casos vulnerables i després mèdics i no mèdics, no?, com Estomare Mortum, com l'Associació de Cardiopatia Congènita de Catalunya, que també porta casos presentats, no?, amb nens de cardiopatia molt greus, no?, i altres famílies com que no tenen casos de malaltia, però, doncs, per exemple, hi ha moltes dones soles amb nens a Grècia, que els seus marits estan a altres països, com a Alemanya, no?, que també són casos vulnerables, perquè una dona sola a Grècia en un camp de refugiats és supervulnerable, no? Doncs que tots els casos que s'han presentat vulnerables tinguin una resposta positiva al govern espanyol. Li demano, estic segura que el govern espanyol ho farà. I li demanem que ho acceleri el màxim possible, perquè aquests casos no poden esperar més. No poden esperar més. Estic segura que el govern espanyol ho farà. I jo li demano. I totes les persones que han treballat, els hi demanem.
Ho demanem des d'aquí també. Ha estat un plaer immens parlar amb tu. I espero que hagi com tu moltes persones que els ajudin mentre esperen aquests visats, que esperem no arribin molt tard.
Sí, hi ha moltes persones treballant. En allà, en aquí, aquí allà, a mitges, no? Moltes persones. I moltes persones que quan saben els projectes, quan saben el que estem fent, ens diuen, volem col·laborar. Moltes persones t'ho diuen, això. La veritat és que trenca el cor de veure tantes persones que volen ajudar i que són conscients del que està passant, no? No només a Grècia, sinó amb tots els camps de refugiats que hi ha també a altres llocs, no? Altres fronteres, no? Com nosaltres aquí, a Espanya, també, no? Tenim la frontera sur, molt important, no? Moltes gràcies, de veritat, per haver-me convidat. A Ràdio Estel, és una de les... M'agrada molt Ràdio Estel, i vull dir-ho, val? Sempre que poso Ràdio Estel hi ha coses boniques, m'agrada molt. Així que estic molt agraïda que m'hagueu convidat i donat aquesta oportunitat. Moltes gràcies.
Una última cosa, Gemma. On podem trobar més informació del que ens has explicat?
Bueno, dels diferents sí. projectes, per exemple, si per internet poseu casos vulnerables, us tenen molta informació. Què va passar amb el cas Osman, què passa amb la nena de Misa a Navarra, tot això ho podeu trobar, no? Hi ha informació del projecte que te'n parlava, doncs Filoxènia, Micròpolis, si busqueu també... Nosaltres som del grup Micròpolis Solidarity Group, allà hi ha molta informació, hi ha un vídeo que explica el que estem fent, no? I després hi ha moltes... Hi ha molts grups i moltes ONGs que han estat treballant al ZEREC, no? Passeig Refugio o al BRE. Si busquem refugiats i projectes d'ajuda, jo crec que trobareu molta cosa, no? Sí, crec que podria dir això. Segur que igual segur que em deixo alguna cosa, no? I si m'ho deixo em sap greu, però...
No, jo crec que ha quedat molt clar. Ara esperem que la resposta del govern arribi d'hora. Sí. I no sigui massa tard per a aquestes persones que, sí. com tu dius, ja porten uns anys sí. esperant sí. en unes condicions
terribles. Pot haver molt deteriorament. I alguns casos concrets, inclús perill de vida.
Pues aquí ho deixem, Gemma, un plaer.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla.
Bon cap de setmana.
De nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción.
Als diablos.
Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana.
Doncs a somiar.
Buscaremos un
que trobis un lloc ideal per tu. I bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.
Los días han pasado, las horas he contado, que aún no se paraban. Aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano.
Estem amb tu, Toni.